La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 28 de març, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la ràdio en català que, si et fa mal un genoll, un queixal, l'esquena o la inflació, tranquils, és el temps. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, també, com sempre, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa el clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Avui us explicaré quina és la nova estafa de moda entre els delinqüents, perquè us n'aneu fent una idea, utilitzant com a excusa un tràmit tan pesat i car com és treure's el carnet de conduir. Ai. En uns minuts us explico això, però també quins truquets podeu seguir per no marejar-vos a la carretera, a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia volem saber les fòbies i les pors de la gent del carrer. Però sabem realment què són les fòbies? En parlarem amb la nostra experta del dia, Regina Bayo Borràs, presidenta de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i, per tant, toca crònica negra als nostres crims o gairebé.
I avui la doctora en psicologia i criminologia Rosa Vinyas ens parlarà del cas de la Haruix i la Nessa Ababàs i la tragèdia dels crims d'honor.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui també a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
El músic i ex-baixista de Charango, Àlex Pujols, i també l'actor Ricard Ferrer. Junts conformen el grup musical amb tocs de teatre Arribar i ploure, i ara, de fet, avui mateix acaben de publicar el primer disco, el seu primer àlbum ple de lletres satíriques i humor que, segons, faran passar una bona estona.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Aquesta setmana es celebra la Setmana de la Solidaritat amb els pobres que lluiten contra el racisme i la discriminació social. I Sos Racisme és l'associació que, mitjançant l'acció antiracista, fa una defensa dels drets humans. És per això que en parlarem de tot plegat amb Larissa Saúd, coordinadora de comunicació de l'entitat.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al boi millor del tiatisme de la ràdio catalana, Andreu.
Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran, com sempre, a la nostra caravana per passar una bona estona. I amb elles ens acompanyarà l'actriu catalana Àurea Márquez, que és ara a la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya, amb l'obra Vent de Garbí i una mica de por de Maria Aurèlia Capmany. Amb ella parlarem de l'espectacle, del teatre i de les sèries de TV3 en les que ha participat. I a més també tindrem temps per descobrir els museus. T'esperen una campanya perquè la gent gran també gaudeixi dels museus.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minutets que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí és estalquejat avui?
Avui estalquejat el grup Arribar i ploure. Avui un 2x1, estem d'oferta.
Està molt bé.
Perquè per una banda tenim l'Àlex Pujols i per l'altra en Ricard Ferrer. Primer de tot he de dir que tenen similituds entre ells. Tenen una fisonomia bastant comú, he de dir, però hi ha alguna cosa que els fa semblar bastant idèntics. Si no fos perquè l'un té bigot i l'altre el té, però juntat amb la barba diria que són germans. A més, també hi ha una foto de l'agost del 2021 en què van vestits idèntics. Els pantalons no, perquè un va més de moderneo i l'altre més pulcre, diguéssim.
El moderneo, el de Charango, no?
Mira, és que no el sé
el de la
distingir.
Barba, el de la barba.
Sí, el de la barba, efectivament. Sí, és una mica, té més flow, diguéssim, veus? No? Però anem al gra. M'encanta. O sigui, adoro el barret en forma de paraigüe amb el qual tenen unes quantes fotografies anunciant concerts.
Sí, senyor.
I que els hi van fer gairebé a l'inici de tot el projecte per allà al voltant del 30 de juny del 2021. Aquest és un punt ja positivíssim, he de dir, eh? Després que tinguin una cançó que es diu Paraules d'antes. Em sembla una idea genialíssima.
És brutal.
I a més, que després que veigués la llum, diguéssim, aquesta cançó a finals de l'any 2021 es trobessin amb les àvies que havien gravat el videoclip, doncs també punt positiu. Ara bé, els jocs de paraules tenen la mateixa gràcia que l'humor d'algú que jo em sé, perquè em posen un mag i una foto de la Bet, sí, la de Dime, per dir Macbet.
Ui, no,
boníssim. No.
És boníssim.
No. A més, com us atreviu a posar la Bet per allà enmig? Mira que la Bet no, no es toque.
Dime, Andreu, dime.
Sí, no, sí, home.
Ai, no.
Però mira, també és que... Mare meva. També us dic, l'última fotografia que han penjat, que és la de promoció de l'himne, doncs no són uns peus, però tampoc cal veure-ho, perquè són uns mitjons bruts. I si fossin negres, mira, encara. Però és que són blancs i es veuen una mica ronyosos. Sí, no.
Tu te'n recordes que quan va venir el Poni Pissador van dir ens fa gràcia ser cutres?
Sí, no, però
doncs,
això...
Una miqueta.
No, 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 no em barregis teves, perquè no. O sigui, no em
aquell
pots posar...
Aquell cutre suportava sí, l'Andreu, no, aquest no.
No. No em pots posar uns mitjons bruts, sisplau. És que aquí se li acut. Bé, en fi, veredicte final. Tot i els mitjons i la Bet, queden aprovats, però pels pèls aquesta vegada, eh? Un suficient i perquè m'agraden els barrets en forma de paraigües. Ui. Que si no, ni això.
Ai, Déu meu. Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de les tovalloles dels hotels.
Ui!
Aquelles amigues nostres...
Fas cares d'endur-te-les.
No, 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 no. No és aquest el tema que us vinc a portar. En aquest programa ja he dit unes quantes coses que em fan una mica d'angúnia al tacte, no? Crec que mai havia sigut tan concís amb una cosa, i és que no puc tocar amb les mans seques les tovalloles dels hotels. No sé com les netegen, però és superior a mi, i no les puc tocar tampoc. No sé si és per la tovallola exactament, o és pels sabons i altres productes que et posen al lavabo per utilitzar els hotels. No sé, no n'estic molt segur. S'ha d'investigar, diguéssim. S'ha de fer un treball d'investigació profund aquí.
No te'n salves de que t'ho pregunti, eh? Però tu te les endús o no?
No.
No, eh?
No, 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 no. Mai me n'he endut una.
Ni els sabonets, ni tot això.
Ah, els sabonets, sí, clar. Això sí, eh? Això sí, va, això va, està pagat.
Les tovalloles és una miqueta de cara dura, eh?
Sí. Hi ha gent que s'ha desendut,
eh? No, no, ja m'ho crec, ja m'ho crec.
Sí, 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 sí.
Ara, clar, fa uns anys, diguéssim, això es podia fer de manera...
I el barnús.
Jo
he conegut gent que s'ha endut el barnús.
Sí. Quina cara això, dura. Jo sí vaig intentar fer aquell dia.
Els barnussos, eh?
De fet, acabo de dir que cara dura, però jo em dutxo amb un barnús d'hotel.
No m'ho puc creure.
Però és de la meva parella, he de dir.
No m'ho puc creure.
Sí, sí, sí.
Ai, dimecres en parlarem. Ho diu la gent que...
Doncs mireu, ho diu la gent que repica les tecles de l'ordinador quan està enfadada. Gent, per les meves oïdes, si us plau, no ho feu. Si alguna cosa no us agrada, digueu-la, que no passi res, o busqueu una altra manera, doncs, de canalitzar aquesta ràbia interior que teniu i no ho pagueu amb el pobre teclat de l'ordinador, que no té cap culpa i després passi el que passi. Que hi ha tecles que no funcionen.
Va, en canvi, què et fa feliç?
Doncs mira, obrir l'Instagram i de tant en tant trobar frases com molt a favor d'acceptar que fem coses que són una merda. Clar que sí. Si anem així, serem més feliços tots.
Veus que bé?
Sí.
Propòsit vell no n'hi havia?
No n'hi havia perquè em vaig agafar vacances, sí. Efectivament.
Per quan t'hi riesgo?
Sí. Feta la llei, feta la tam.
No, què? Com el tenim?
He tingut una mica d'embarbussament aquí, eh? En fi, el propòsit nou. I va una mica lligat al que deia dels teclats de l'ordinador. Soc una persona que escriu francament ràpid a l'ordinador.
No després passa el que passa, sí.
No soc tant com Núria Ros, que Núria Ros és una màquina d'escriure. O sigui, és una màquina.
Perquè vaig fer un curs de mecanografia, he de dir, eh?
Veus?
Bé, pues,
fet, es diu Núria Ros Olivetti, de segon cognom.
Perdó, no...
Tira, tira, tira. En fi, això era broma boomer.
Lo que estava dient és que, això, escric francament ràpid, però hi ha una cosa que encara no he aconseguit fer mai, i és escriure utilitzant el dit petit. Se'm queda allà penjat. Diguéssim, en veritat, faig veure que el faig servir, però no és així. Crec que enganyo el meu cervell.
A mi també em passa.
Això ho trobo molt graciós, eh?
M'hi fixaré. No sé si tu ho veus.
No, no, jo, per exemple, no el faig servir.
Jo sí.
Em quedé allà dret. Sí, tu sí, ja m'hi he fixat.
Per tant, el propòsit és usar el dit petit...
Usar el dit petit per escriure a l'ordinador.
Val, val.
O sigui, ho intentaré. Sí, sí, ho intentaré, Joan.
Gràcies, Andreu.
A tu.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui per començar tornem a parlar d'estafes, val? La veritat és que no m'agrada gens haver d'explicar-vos aquest tipus de coses a la cara B.
Oh, però si passa, passa.
Clar, i com sempre aquí donem informació de servei perquè aquestes males persones, perquè són males persones, no té altra paraula, doncs no us prenguin el pèl i no us estafin els diners.
Ara.
Perquè ja suficientment car és tot com perquè exacte. Sobres ens el robin, eh? Molta atenció, estigueu ben atents i atentes, perquè en aquest cas aquesta nova estafa té a veure amb els permisos de conduir.
Val? Per tant, és una estafa una miqueta diferent de les que parlem últimament. Uh-huh. Abans de res, totes i tots ho sabem, però no està de més dir-ho, a Espanya, per poder conduir un vehicle amb motor per la via pública, és imprescindible comptar amb un permís de conduir, tot i que hi hagin persones que condueixin sense.
Uh-huh.
No és el nostre cas.
Molt fort.
I clar, per aconseguir-lo, la DGT, la Direcció General de Tràfic, exigeix demostrar un seguit de coneixements que poden variar en funció del tipus de carnet necessari per cada vehicle. Això sí, a línies generals, els aspirants a conductors s'han d'examinar almenys a un examen teòric, més o menys passable, no és molt complicat. Mm-hmm. I llavors ve ja el drama, el pràctic, no? Que hi ha gent que potser ja ho ha d'intentar 15 vegades. En el cas del carnet de cotxe, que és el B Alto, B de Barcelona, que coneixem tots, s'ha de fer un test de 30 preguntes, estic parlant de la part teòrica, i després una prova de circulació amb tràfic real, que per mi és el pitjor malson possible.
Sí.
Val, però per aconseguir altres permisos, com ara el de moto, mm-hmm, que hi ha, atenció, la U, la 2 i la A seques, sí, doncs s'ha de fer també una prova de circuit tancat. És a més d'aquestes dues, una de circuit tancat, que també són una mica liades, us he de dir. I clar, tot això que us explico, què costa? Temps i diners.
Clar.
I estem d'acord.
Sí,
hem fet la introducció. Aquí ve el tema de l'estafa, ara.
Ai.
Com que hi ha persones que no volen perdre temps i tampoc els diners en aconseguir un permís de conduir, el que fan és estafar.
Ai.
Cares dures, es diuen,
Sí, sí.
I clar, us preguntareu quin és el procés que segueixen aquests estafadors, no? Quin és el seu modus operandi?
Uh-huh.
Doncs a través del WhatsApp, un típic tòpic, t'intenten vendre una oferta per comprar el permís de conduir. Per tant, ja aquí, primera senyal de que els permisos
alguna
no es compren.
No va bé, clar.
Es treballen.
Sí.
Doncs en aquest cas, com us deia, us envien un WhatsApp i t'ho ofereixen comprar el permís de conduir sense necessitat d'examinar-se. Us poso un exemple pràctic. És com si ara el nostre productor, l'Andreu González, li envien un WhatsApp, un número que no té agregat, i rep un missatge més o menys on li diuen: hola, què tal, buenas tardes, te interesa tener el carnet de coche en menos de un mes? Ja sé que el tens, però posem en el cas que no. Si és que sí, dinos algo, val? Per tant, l'estafador pregunta a la víctima, que seria l'Andreu, quina classe de carnet li agradaria treure's i acte seguit si sap conduir. Uh-huh. Detall important. I clar, què passa? Doncs que després l'estafador explica a la víctima a quin preu pot aconseguir el carnet en qüestió. Què us espereu, que surti gratis? No. Que asseguren que el preu és 653 euros. Per tant,
més
barat l'estafa que treure't el carnet.
Exacte,
però,
pràcticament.
I també li diuen que no haurà de fer cap examen teòric i pràctic, no? Únicament el que necessita fer és enviar informació personal, aquí hi ha el detall important, que suposadament quedarà registrada a la base de dades de la DGT.
Val.
I clar, per molt que explicat així sembli estrany que alguna persona hi pugui caure, doncs des de Tràfic asseguren que ja són moltes les víctimes estafades i per tant demanen molta atenció a aquest tipus d'ofertes que circulen per internet. Tot recordant, no està de més dir-ho, que per poder conduir sempre dels sempres és necessari superar un examen teòric i un altre de pràctic.
Només faltaria.
Per tant, tots aquells oients que estiguin escoltant i tenen pensat treure's el permís de conducció, no té per què ser el cotxe, pot ser, per exemple, una moto 49, doncs molta atenció perquè aquesta estafa que us he explicat avui, doncs no hi caigueu, perquè no ens agradaria que us estafessin.
És bastant fàcil caure-hi, t'he de dir.
Sí. A veure, explicat així, a mi em sembla surrealista que algú es pensi que és possible treure's un carnet de conduir sense examinar-te. Però de persones n'hi ha moltes al món, per tant, no està de més dir-ho. Tot i que sigui un pal, val la pena treure's el carnet.
I tant.
I a més,
i
va
tant.
Molt bé que la Núria expliqui això, perquè el Pau va rebre l'estafa aquella de papa, mama...
Sí, hola.
La dels diners?
Exacte. Sí, la dels diners. La del canvi de mòbil.
El canvi de mòbil va ser hola, mama, papa...
Mama barra papa, sobreposa.
Sí, hola, mama barra papa, intenta escriure com supermalament.
De veritat. O sigui que, Núria...
Espera, fem una cosa. Tens el missatge guardat?
Oh, i tant, el tinc guardat.
Pots llegir?
Sí.
Aquest és el missatge que ens explicava l'altre dia Núria Ros, que és una estafa.
Mira.
I ens explicaves com salvar-nos.
Hola, mam, barra, papa, mi otro teléfono está roto. Este es un nuevo número. Envíame un mensaje a través de WhatsApp.
Sí, aquesta és l'última que vam explicar.
Sí, era aquesta.
No, Déu-n'hi-do. Doncs mira, està bé que ho diguem, perquè així no ens agradaria que estafessin els nostres oients.
Exacte. Més cosetes, va.
Sí, va, arriba el moment dels consells del Lifestyle.
Oi,
ara. Dedicats a totes aquelles persones que es maregen quan van en cotxe. Vosaltres us maregeu o no quan aneu en cotxe?
No.
Depèn de la carretera, t'he de dir,
En viatges llargs, no?
Quan era petit. Ara ja no.
Doncs jo sí. No, jo tinc molta facilitat.
Jo tinc facilitat per adormir-me al cotxe.
Ai, mira, ah, bé. Doncs això és una gran sort.
No, si no conduïna.
No, clar. En fi. Bé, estic convençuda que més d'un dels nostres oients es mareja quan fa llargs trajectes amb cotxe. Jo crec que depèn molt de la persona. A mi, personalment, em passa. Per tant, aquests truquets li aniran bé, val? I si no, com us dèiem, els aplico a mi mateixa, que em marejo molt. No sé com ho faig, que és pujar un cotxe i ja em roda tot. Sí. Consell número 1 per no marejar-se el cotxe. Importantíssim. Cotxe ventilat i net.
Home.
Sí, sí, sí.
Això,
però
si mereges...
hi ha cotxes que fan molt de fàstic.
Això si et mereges i si no et mereges.
Exacte. Exacte. Perquè hi ha cotxes que puges allà i dius, què passa? És el teu pis?
És un cendrer gran, allò.
Ai, sí. Molt escarós. Què passa? Sí. D'aquesta manera, si tens el cotxe ventilat i net, evitaràs patir marejos i, a més a més, tindràs la sensació de seguretat dins del vehicle. Perquè si comences a trobar que si una camisa, que si un portàtil, que si una tablet, que si una sabata... Escolta'm, jo no em sento segura aquí. Tenim un accident i surt tot volant.
Un bazar més que un cotxe allà.
Exacte. Sí. Consell número 2. Regular molt bé la temperatura. Val? És de manual, però s'ha de dir, perquè en un vehicle no pot fer ni molt fred ni molta calor. I com aconseguim això? Doncs regular la temperatura entre els 21 i 23 graus, depenent de lo calorosos o fredolics que sigueu. Tu, Andreu, en aquest cas,
jo sempre la tinc
calorós
a 20.
Exacte.
Veus? Passo una miqueta.
Un grau.
Regular la temperatura, un bàsic, però que hem de seguir. Consell número 3. Abans de fer el trajecte, no menjar molt.
No, clar.
Val? Perquè els experts recomanen fer un àpat lleuger per no viatjar amb l'estómac pesat, perquè, clar, què passa? Que si us empatxeu i us doneu un homenatge, esmorzant, dinant o sopant, sigui el que sigui, i teniu tendència a marejar-vos, el més probable és que hagueu de parar
a treure-ho.
Que diuen.
Sí. A gomitar, que diuen els nens petits.
A gomitar, i llavors el trajecte de 2 hores es converteix en un trajecte de 4 i amb una mica de pastufa.
Sí.
Val? Ui. Consell número 4. Hidratar-se. És molt important estar hidratat. De fet, aquest consell és típic, sempre surt a la secció de Lifestyle.
Sí.
Però és que, clar, si ja és important estar hidratat de per si, en qualsevol moment, doncs imagineu en els llargs viatges de carretera. Insisteixo, beu abans, durant, després. Us vull veure amb la botelleta. Això sí, aigua, eh?
Home,
us deshidrateu.
Sempre.
Sí, bueno, home, però... Ahir en parlarem.
Sí, clar.
Consell número 5. Atenció amb la posició del seient. Tu, Andreu, fas cara de tirar-te l'enrere i anar còmode. No pot ser això, eh?
Sí, bastant. He de dir que sí.
Clar, bueno, a part de que això no és legal, no? Has d'anar ben posat.
O sigui, a veure...
Incorporat.
No tinc el seient per dormir. Una miqueta inclinadet sí que el tinc.
Més faltaria.
Bé, si teniu el luxe de poder escollir, el millor seient per no marejar-vos és el de la part de darrere al mig.
Ah, sí?
Sí.
Ah, sí?
El de la part de darrere al mig de tot, perquè veieu un punt fix.
A mi aquest sempre em fa por.
Sí?
Sí, perquè d'un frenasso...
Exacte. A veure, a mi por no, però em molesta, perquè vaig com un anxova.
També.
És veritat?
Sí, el del mig és cert, perquè imagina't que una frenada i surts...
Home, per això existeix.
No, sí, clar.
Lògicament. Protege tu vida.
Tu seguridad es muy importante.
No sé si calien aquests moments musicals en aquest espai, però...
Així està. Els tenim. Com us deia, el millor seient, el de darrere, el mig, aquest segurament és el millor punt per mantenir-se sense marejos. Tot i això, sí que és veritat que si no podeu escollir, tot seient és bo, però sempre hem de procurar, com dèiem, estar ben incorporats i assentats. I consell número 6, evitar llegir. Veure una pel·lícula o estar amb el mòbil. El meu problema dels marejos ve perquè estic tot el rato mirant TikTok.
Clar.
Llavors...
Fatal.
Clar, sempre del sempre s'ha de mirar endavant i tenir un punt de referència fix a la carretera, si no se'ns complica.
Clar.
Dit això, ara que ve Setmana Santa i que segurament molts oients faran una escapadeta a algun lloc, doncs si es maregen i volen seguir aquests consells, doncs endavant, i si no, bon viatge, que diuen.
Exacte. Bon vent i barca nova. Sí. Em sembla que hi ha uns xiclets, també, que van bé pels marejos.
Sí, clar, però jo intento fer truquets que no t'hagis de gastar...
Ara.
Sí, els xiclets crec que van prou bé, també quan vas amb vaixell.
Sí, Sí. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger.
A Ràdio Estel acabem d'arribar al top 1 de músiques de skating.
Sí?
Sí, home, i tant.
Sí, totalment, estic amb tu, Joan, així.
Andreu, no em miris raro, que és així.
Sempre discrepa, l'Andreu.
Sempre.
Sí.
Però t'agrada molt aquesta cançó.
A mi m'encanta aquesta cançó.
11 anys, ja? Hosti, perquè vegis que has plogut una miqueta.
Piquen.
Per què us parlo de Kelly Clarkson? Doncs perquè fa només unes hores que la cantautora estatunidenca i autora d'aquest mític tema que estem escoltant ha anunciat el nom del seu proper àlbum. Molta atenció perquè es dirà Chemistry i serà un disc que segur plasmarà les diferents etapes d'una relació, més enllà de la tristesa o de la ràbia, perquè el divorci amb el seu exmarit, això és real, el que li ha passat a la seva vida, li ha demostrat, diu, que en tota relació hi ha coses bones, però també dolentes i lletges. Chemistry, que en català significa química i que serà el nom també d'una de les cançons de l'àlbum, assegura que anirà precisament d'això, no? De la química a les relacions i que ens aproparà a les coses més increïbles, sexis, divertides, però també dolentes que existeixen. Així que a l'espera de la publicació d'aquest nou àlbum, jo us deixo amb ella i amb aquest Stronger.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Què, som-hi o no?
No sé, tu manes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Mira, ara et dic la pregunta del dia, però el que més m'agrada d'aquesta secció és que mai sabreu com comença, ni
no,
sabrem.
És així,
perquè
és improvisat.
Sí, exactament és així. Cada dia no preparem mai res d'això.
No.
Senzillament comencem i ens deixem portar.
Ara.
Sí.
Avui que fa núvol, no heu cantat. Heu cantat vosaltres, esperem, des de casa.
Sí, esperem que hagi estat així. Joan, avui la pregunta del dia, som-hi, comencem. T'explico primer el motiu, d'acord, de la pregunta del dia, i després et diré quina és la pregunta en concret.
Farem una cosa.
Ui, digues.
Avui no hem cantat.
Però? Ui.
Proposem-ho. Nota de veu. El 663-993-062, 663-993-062, o que ens truquin en directe, al 93-409-2771 per cantar aquesta sintonia amb nosaltres i s'enduen un lot de llibres. Ara que ve Sant Jordi anirà molt bé, això.
Ho estàs posant tan fàcil, Joan.
Sí.
Mare meva.
És així.
Va, doncs, t'explico el motiu de la pregunta del dia. Avui tractem un tema que és molt important i és que l'altre dia al plató de Supervivientes Gala 4, recordem que ho vam parlar al safareig de divendres passat, safareig per principiants, vam parlar-ne poquet, però en vam parlar.
Sí.
I és que a la gala va haver-hi un moment en què la filla del concursant Ginés Correuela, que sí, no sé si es pronuncia així el cognom, però espero que sí, el rei del bocadillo de TikTok, conegut així i estimat pels oients i els telespectadors de Supervivientes,
sí.
La filla va dir, respecte a la suposada parella del seu pare, me da fòbia. D'acord? Ha quedat claríssim que a aquesta noia no li cau bé la suposada parella del seu pare, però tot i així jo vaig pensar, utilitzem bé la paraula fòbia o la usem amb molta facilitat? I després em vaig preguntar, perquè clar, em pregunto moltes coses, ja ho saps. La gent té alguna fòbia o alguna por en concret? I avui vull saber justament això. Quina fòbia o quina por té la gent del carrer? Tu, Joan, en tens alguna?
Jo els bitxejos.
Els bitxejos.
Sí, sí.
Altrament dits, insectes.
Les aranyes, les...
tisoretes.
Les tisoretes, allò que pinça, sí.
Anava fent amb els dits, sí, sí, imitant les tisoretes, però sí, sí, t'entès, Joan.
Les tisoretes, els escarabats... Hmm. Els escarabats, els americans, eh?
Però no t'ha passat, negres, no. No t'ha passat res estrany, no, amb els insectes?
No, no, no. És que no puc ni matar-los de l'angúnia que em fan.
Ui, ui, ui.
Marxo corrent.
Mira, a mi de petita a les altures i encara em fa cert respecte a certes alçades, eh? Edificis molt alts, per exemple...
Això també em passa.
Sí,
quan la barana d'un edifici alt...
Està molt...
Està per sota de la meva cintura,
ui, ui, ui.
No m'hi costo.
No, no, no.
Si està per sobre, sí.
Passem malament. Mira, jo crec que em ve de pujar l'estampida amb... Estampida, PortAventura, sí, sense dir marques, sí, no? Amb 8-9 anys, d'acord? Mm-hmm. Que era quan ja començava a passar l'altura permesa.
Sí.
I no em va anar gens bé perquè, sobretot, em vaig donar molts cops al cap amb la barana de seguretat.
Compte.
No, ho vaig passar fatal. O sigui, jo crec que a partir d'allà les altures em van fer molta por.
Ja saps que després li van dir l'estampada.
Exacte, correcte. Gent del carrer, ara és el vostre moment. Quina fòbia i o por teniu? I comencem per un dels més dits, que és el mateix que té en Joan Trias. Els insectes, escoltem-ho.
Oh, mira, de petit em feien molta coseta les aranyes.
Vale.
Sí, ara no sé per què, ja més indiferent.
Ara ja és igual.
Sí, ara és igual. I és així, no sé, l'anècdota aquesta que tinc, saps? Que de petit aracnofòbia, que li deien.
Vale.
I ara, i no sabria quin dir-te, cap parafòbia així o...
Però vas tenir alguna mala experiència amb aranyes, de
no,
petit?
No, cap vale. Ni una, no sé. Vaig veure la pel·li aquesta, potser em vaig sugestionar, no? Aquesta de les aranyes, no tinc ni idea.
Bueno, a les escarbats, a les cucaratxes.
Sí?
Sí. La veritat que no ho sé, és que cada vegada que veig una se'm posen tots els pèls de punta, no sé, és algo com... No sé, no puc, però no sé per què.
Ara així de cop, no sé, ostres, en principi no... Soc bastant... una persona bastant superada, però... Sí, allò de por a morir-se aquestes coses i, pues no... Sí, fòbies de coses, o sigui... No puc, per exemple, amb les vespes, quan hi ha vespes o això que s'acosten i jo, és que surto espantada, i dius, bueno, pot semblar la cosa més tonta del món, però jo No la suporto.
No, pot semblar la cosa més tonta, però tots tenim una mica de fòbies, eh?
T'has sentit recolzat amb tota aquesta gent que també els insectes els hi fa una miqueta de...
Sí, absolutament, absolutament.
Doncs va, que passem d'aranyes, paneroles, abelles i vespes, que, si em permets, faré un apunt molt breu. Mm. Les abelles són les peludetes. No les mateu, d'acord? Aquestes ens donen vida.
No, que
vida.
Serveixen pel
sisplau,
món.
Sisplau, hashtag sí. Save the bees, eh?
Ara.
I llavors, no obstant, doncs hi ha gent que els hi té molta por, però no cal matar-les. Ara, doncs, sí, passem a un altre clàssic. Les altures.
Yo sería sobre todo la teratofobia, al fondo del mar.
Uipa.
A lo desconocido, a no saber lo que hay realmente, a la ignorancia, no saber lo que hay, pues seguramente eso es lo que me genera miedo. Desde siempre, no sé. El mar, las profundidades, siempre me han dado cosilla.
Vale, entonces, ¿nadar en el mar?
Nada, hasta donde yo toque, ve al fondo bien.
Vale.
Cuando lo veo oscuro, me acojo, ¿no?
A la oscuridad.
¿A la oscuridad?
Bueno, es porque desde pequeña me han pasado muchas cosas malas y, bueno... Ha sido por eso, supongo.
Y entonces lo relacionas con la oscuridad,
sí.
¿Eh?
A los barcos muy grandes, transatlánticos.
¿Por algún motivo en concreto? O sea, ¿sabes por qué? O...
Sí, porque una vez me subí a uno, fui a cenar y al día siguiente ese barco justamente se chocó y se inundó. Y por nada llego a estar yo ahí, entonces tengo la fobia de que cuando me suba se va a estrellar y yo me voy a morir dentro.
¿Y no te puedes subir a ningún barco grande, entonces?
No, y vale. Verlo me da mucha impresión.
Hem anat de les altures al mar... Però sí. Ja em va bé per explicar-te.
Ui, mira.
Ja, mira, veus? Que bé.
Ui. Què m'has d'explicar, Joan?
Corre, Jack! No, en fi. Em va bé per explicar... No riguis, que si no puc explicar-ho, Nina.
No ric.
Val. Que jo, en el tema mar, no tinc gaires pors.
D'acord.
Que estrany explicar-ho amb aquesta cançó de fons.
Sí.
Però visc una...
Contradicció.
Una contradicció.
Sí.
Gràcies, Nina. Que és que sempre he volgut fer espeleologia.
Ui.
Però em fa angoniat a la vegada. És estrany.
Les professions de Joan Trias, les vocacions que has tingut al llarg de tota la teva vida entre speaker del Camp Nou...
No, espeleologia ha de ser molt divertit.
No, sí, sí, de ben segur.
Les coves dins del mar ha de ser preciosa, tot allò, però em fa angonieta.
Va, que segur que t'has quedat amb
com
ganes d'escoltar la gent que li fa por les altures.
Mira.
Les alçades.
Som-hi?
Vols escoltar-ho?
Si us plau.
Vinga, escoltem.
Jo por a les alçades, de petita, per una atracció. Res més. Sí.
Ho has passat malament, llavors?
Molt malament.
Te le tengo miedo a las alturas.
¿Y por qué? ¿Sabes por...
No sé, debe ser por el vértigo.
Vale.
Sufro de vértigo, entonces me he experimentado subirme en un andamio, estar en situaciones así límite con altura y veo que me produce eso.
Ara m'ha donat por a les altures.
A les altures?
Sí.
I saps per quin motiu?
No, no, però fa dos o tres anys. M'han vingut de sobte i no puc ni assomar-me al balcó de la meva mare ni res. Quan de petita m'assomava, viu en un setè, i feia així tot, i ara ja no puc.
Alguna fòbia, alguna por? Sí. Jo tinc por a les altures. Pues no ho sé, des de molt petit, o sigui, des de petit a la que... I no és, és segons quines altures. A partir de 3 metres, no sé per què passa, però ja des de petit, petit, però molt petit, des de que vaig néixer, pues, por a les altures. És algo superable, si no em queda més remei, és algo superable, però sí, és veritat.
Hi ha gent que des de sempre, hi ha gent que des de fa 2 anys.
Sí, 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 déu-n'hi-do, això em va sorprendre bastant. Però abans d'acabar la pregunta del dia, hem d'escoltar el
bonus track.
Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar.
El bonus track d'avui, Joan, és d'un home que ens explica les seves pors i el motiu pel qual les té molt atents i molt atentes, perquè no deixa gens indiferent, ai, Joan. Ai. És la sinceritat feta home. Escoltem.
Tinc alguna fòbia, alguna por. Home, pors en tinc moltes, eh?
Sí?
Moltes, sí.
Vale.
Hòstia, a morir, a patir, que a no ser reconegut, bueno, jo crec que s'ha bé, no?
I fòbia com a tal?
Fòbia no.
No, eh?
De moment no.
Vale, saps el motiu pel qual tens aquestes pors?
Sí, perquè sóc humà.
Sóc humà.
M'agrada molt la sinceritat.
És boníssim, o sigui, m'ha encantat. No calen més explicacions.
I ja està.
Ara sí, escolta la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta avui. Ella és Regina Bayo Borràs, presidenta de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bona tarda, Regina.
Hola, bona tarda.
Ara escoltàvem aquest noi que ens deia que té totes aquestes pors perquè és humà. Per què els humans tenim por?
Perquè som fràgils, perquè som vulnerables, perquè quan naixem no tenim ja eines com per defensar-nos, per protegir-nos, per amagar-nos, sinó que estem exposats i si no hi ha algú que cuida bé de nosaltres, doncs moltes coses que són inabordables per nosaltres, doncs es fan por, no? I quedem una mica doncs, amb aquest sentiment de vulnerabilitat, de fragilitat i de que alguna cosa dolenta ens pot passar.
Regina, hi ha diferència entre les pors i les fòbies?
Sí. Les pors doncs, són aspectes, diguem-ne, de prevenció. O sigui, ens alerten de que ens sentim en perill perquè hi ha algú que és més fort que nosaltres o hi ha una situació desconeguda que no podem controlar i que no ens podem preparar. I hi ha pors que són naturals i habituals als primers anys de vida. Per exemple, la foscor, quedar-se sol, els desconeguts, situacions noves, l'inesperat, els trons, els petardos, bueno, hi ha situacions que precisament desencadenen aquesta emoció tan intensa que a vegades fins i tot ens bloqueja i no podem reaccionar per protegir-nos o per defensar-nos, sí, sí.
Justament, ara ho deies, que ens bloquegen. Com afecta la fòbia al nostre organisme? Per què molts ens bloquegem?
Bueno, la fòbia és diferent, eh? Però bueno, les pors intenses, hi ha diversos graus de pors, eh? Hi ha les pors que són superables i que a vegades són fins i tot un repte, no? I llavors ens esforcem i l'afrontem, i d'altres que són, bueno, que habiten en nosaltres i les hem d'anar portant, però són una senyal de que hem d'estar alerta i de que algun aspecte nostre doncs se sent que no podrà afrontar-la. O sigui, és un avís sí, que no l'hem de desestimar. La fòbia és quan ja s'ha instal·lat i a més són situacions que repetidament ens trobem i que ja han quedat allà com enquistades, cronificades i són més difícils a vegades de superar, sí, sí.
Llavors les fòbies poden sortir-ne de noves o marxar així com així al llarg de la vida?
Bueno, a vegades una fòbia es desplaça en una altra, és a dir, és aquella desapareix i es converteix en una altra. Per exemple, jo què sé, doncs, a vegades en viatge en tren o en avió i després és en agafar el cotxe i conduir. O sigui, hi ha situacions que es van modificant, però que de base, internament, no, en el nostre món inconscient, doncs tenen el mateix significat. I és que no hi ha un vehicle, o sigui, algun modus de transport que serà prou safe, no? Prou segur com per sentir-nos tranquils i poder-nos com fins i tot descansar, no? Com quan estàvem als braços de la mare. O sigui, hi ha situacions que ens donen intranquil·litat i altres que no. I a vegades sí que queden doncs inscrites, no? Uh-huh. O sigui, posades i que no les podem evitar, no les podem superar, sí, sí.
Regina, llavors es poden superar les fòbies?
Bueno, si un pot anar, no?, desentranyant el significat simbòlic, és a dir, una cosa és sentir que si vas pels carrers foscos, doncs et poden atacar, i una altra és que... si tu tens o un record d'una situació que ha estat traumàtica, doncs a vegades pots una mica reconduir-la. Però si no tens el significat del que representa per tu, a vegades és molt més difícil i es repeteixen cada dos per tres, sí. Mm-hmm. Mm-hmm.
La pandèmia ha generat noves fòbies o n'ha accentuat algunes?
Bueno, ha generat incertesa, preocupació, a vegades un temor com insuperable... També és veritat que la pandèmia ha desencadenat pors que estaven latents, o sigui, que no s'havien encara, no havien eclosionat, no? I llavors, en aquella situació d'infecció, de por a la mort, de sortir al carrer o d'estar en situacions amb molta gent, sí, ha desencadenat pors i fòbies, de manera diferent a homes, a dones, a nens, a joves, a gent gran. Sí, en moments diferents de la vida poden haver estat doncs, situacions que han afectat molt i que han agreujat la sensació de vulnerabilitat i de fragilitat, d'indefensió de cadascú. Sí, sí.
Regina Bayo Borràs, presidenta de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Vale, gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
Gairebé 7 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida encetem un nou capítol de Crònica Negra a la caravana amb aquest Crims o Gairebé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat, com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
A l'atenció primària i comunitària... Coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Pràcticament 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i un dimarts més que obrim crònica negra de la caravana amb els nostres crims o gairebé un nou cas que ens explica la doctora en psicologia i criminologia Rosa Vinyes. Rosa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans, però, Núria, posa'ns en antecedents.
Al llarg de la història, les dones han estat responsables de mantenir l'honor de les seves famílies, sovint amb conseqüències fatals. Aquesta setmana parlarem d'una forma de feminicidi de la que no es parla molt sovint, els crims d'honor. Aquests crims són els assassinats de nenes o dones per part dels membres de la seva família o, de vegades, membres de la comunitat a causa del seu comportament que és percebut com impúdic. Aquest és el cas de la Harush i la Nissa Babas, dues joves que vivien a Terrassa i van ser portades al Pakistan el maig del 2022, on les van matar perquè es volien divorciar dels cosins amb els quals s'havien vist obligades a casar-se.
Gràcies, Núria. Fins ara. Doctora Vinyes, déu-n'hi-do, quin cas, no?
Pues sí, desgraciadament és una realitat que encara afecta les nostres societats i desgraciadament són casos que aquí tenim a Catalunya també.
I ho coneixem poc, eh?
Ho coneixem poc, desgraciadament, perquè no són casos que es facin massa públics. Aquestes noies, generalment, com és el cas de la Harush i la Nissa, viuen amb una situació de total reclusió a les seves cases i al seu aïllament. I això va ser des de que van néixer a la seva família al Pakistan fins que es van traslladar aquí. I va ser quan van veure la nova forma de viure que tenien aquí la societat, que van voler una mica més per elles, una mica més d'autonomia, una vida més independent, que va portar al seu assassinat.
Coneguem, doncs, el cas d'aquestes dues noies. Si li sembla, doctora, quina és la seva trajectòria?
Pues la seva trajectòria, com he dit, és bastant comú amb els casos que veiem. Aquestes nenes van néixer amb la seva família al Pakistan, a la província del Punjab, i van anar a viure a Catalunya aproximadament al 2008. Primer va el pare...
Sí, molt recentment, eh?
Molt recentment. Va el pare, aconsegueix una feina, i per reagrupació familiar primer es porta a la Nissa amb el seu germà i futur assassí, i després es porta a l'altra, a la Harush, amb la resta dels fills, un dels quals seria un altre germà que l'acabaria matant, i la mare. Llavors, quan venen aquí, realment el que veiem és una situació una mica poc més que de servitud, és a dir, domèstic servitud. És un fenomen que també està bastant estès ara a Europa amb les famílies immigrants, és a dir, els fills i el pare poden treballar als comerços del voltant i tenir una vida, però a les dones, en aquesta és la Harush i la Nissa, no se'ls permet fer res. I estaven a casa, o bé a casa, o bé treballant i ajudant a la família, però se'ls negava cap autonomia. Ni treballaven ni estudiaven.
Entenc que tot, doctora, degut a aquesta interpretació del Corà, del qual en diem l'islamisme radical, eh?
No crec que sigui tant una qüestió de religió, en aquest sentit, perquè jo crec que això es dona en bastant més societats que no només la del Pakistan, i en situacions on no es parla d'una religió musulmana o islàmica. Això veiem, per exemple, també molt, per exemple, a l'Índia. I potser són budistes o tenen un altre tipus de religió que no és la musulmana. Llavors, el que passa en aquests crims, generalment, que són d'honor, són fruit, jo crec que és bastant més probable que els entenguem com fruit del patriarcat tradicional. Uh-huh. Això es dona des de les civilitzacions immemorials, per exemple, la Síria, Sumèria, inclús a Roma, la civilització romana també tolerava els crims d'honor. I el que es feien era com una forma de control i cohesió social, on d'alguna forma es restringeix totes les llibertats de les dones per garantir que els fills que tenen els homes són realment la seva descendència i no d'un altre home. Llavors, sota aquesta premissa, es comença a justificar el que és el control i la submissió de la dona per part de l'home i es justifica el domini patriarcal que hem estat veient en aquestes societats. I jo crec que el que passava amb el cas de del Harush i la Nisa, si bé encara queden coses que necessitem saber perquè el cas és recent, uh-huh, és que venien d'aquest tipus de comunitat molt, molt tancada, amb falta de recursos, que s'havien arrelat molt amb les seves tradicions patriarcals.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquestes nenes que ens explicava la doctora Vinyes, que arriben a Catalunya de la mà del seu pare, i aleshores compleixen els 18 anys. A partir d'aquí...
Sí,
canvia tota la història.
Canvia bastant la cosa perquè així com la Harush ja va venir casada del Pakistan aquí, però no es va portar el marit, uh-huh, la Nisa, quan va complir aquí, a Catalunya, 18 anys, va ser forçada a tornar al Pakistan i casar-se de forma forçada amb un altre home. Uh-huh. No sabem si són aquests matrimonis que d'alguna forma són com concertats, i que succeeixen que passen a moltes societats i que hi ha d'alguns que són molt exitosos, o si és un tipus de matrimoni que és completament coercitiu, és a dir, és un matrimoni que passa per coacció completament. No sabem quin cas és el d'aquestes noies, però el que sí sabem i queda clar és que elles no volien casar-se amb els seus cosins del Pakistan i van rebutjar els rols que la seva família els hi va imposar. Llavors, van començar a sortir, uh-huh, van començar a d'alguna forma a rebutjar les tradicions i els rols familiars i uns mesos abans de que les matessin van marxar de casa dels seus pares i van començar a viure independentment i a més van tenien nòvios aquí del Pakistan, però uh-huh, aquí a Barcelona, i estan molt contentes amb això.
Això com ho veu la família?
Pues el pare directament, quan va ser arrestat i interrogat pels Mossos, va dir que des del moment que van deixar casa seva, per ell ja les nenes ja estaven mortes. I ja quan es van negar a portar els seus marits al Pakistan a Barcelona, a Terrassa, per reagrupació familiar, llavors és quan es va decidir definitivament quin era el seu destí. Uh-huh. Van ser intimidades al principi, el germà, de fet, va apunyalar amb un de les parelles d'aquestes nenes, uh-huh, a Barcelona, i té antecedents policials aquí per això. Però el que es va decidir finalment quan veien que això no funcionava era d'alguna forma enganyar-les perquè tornessin al Pakistan i allà matar-les la seva família com un delicte d'honor.
Al final aconsegueixen que vagin al Pakistan, entenc.
Van aconseguir, sí. Un dels germans va portar-se la mare i el fill petit, el menor que hi havia, i llavors la van aislar, la mare, la van aïllar, uh-huh, al Pakistan, i van trucar les germanes dient que estava molt malalta, que no se'n sortiria i que tenien que anar allà per estar amb ella. Les germanes van deixar tot, òbviament, uh-huh, perquè sí tenien relació amb la mare. I es van marxar per veure la seva mare, i allà no van durar ni un dia. A la seva família les va estrangular.
No,
ni un dia. Només entrar al Pakistan, les maten per la nit d'un tret al cap.
Que bèstia.
Quan estaven dormint.
Que bèstia. A partir d'aquí, com esbrina la policia tot el que ha passat?
Pues al Pakistan ho endevinen ràpidament, uh-huh, perquè es persegueixen aquest tipus de crims, perquè les van matar a casa. No va haver cap intent d'amagar el crim, entre altres coses perquè generalment els crims d'honors estan molt poc castigats. Tant és així que
tot i que la llei els persegueixi, eh?
Tot i que la llei els persegueixi i que es van arrestar i que es van posar a la presó als 6 familiars, sigui, els dos germans, uh-huh, els marits i el germà de la mare, uh-huh, d'aquestes nenes, tot i que van ser posats a la presó, al cap d'un any ja estan fora.
Déu-n'hi-do.
I el pare, que es va arrestar més recentment aquí, i encara està a la presó.
Uh-huh. Entrem en les raons per entendre ben bé què és un crim d'honor.
Pues un crim d'honor és, com hem dit, és l'assassinat de dones i nenes per part dels seus familiars degut al seu comportament sexual. És un comportament que, correcte o incorrectament, és percebut com promiscu i afecta d'alguna manera el que és el domini patriarcal. D'alguna forma, l'honor d'aquella família es posa sobre el comportament de les dones. És com que si els hi encarrega que aquest honor de la seva família té que estar a les seves mans i que el seu comportament té que ser perfecte i no donar cap indicació de promiscuitat o inclús de rebel·lió. O sigui, inclús han arribat a fer crims d'honor o delictes d'honor perquè havia una noia de 16 anys que li agradava la poesia i s'intercanviava poesia amb una altra persona i això es va veure com promiscu i la van assassinar per això.
De seguida, doctora, li plantejaré més preguntes sobre quin paper hi pot tenir o no hi pot tenir la policia en aquest... els cossos de seguretat, vaja, en aquest tipus de casos. Abans, però, sí que li volia preguntar, perquè a vegades parlem molt de patriarcat com si fos una cosa nova, com si fos una cosa instaurada ara, i no, ve molt d'antic, i de fet aquests crims d'honor també venen molt d'antic.
Pues sí, de fet, venen tan d'antic que bueno, fins i tot a la civilització romana, per donar algun exemple, les dones adúlteres i les seves parelles eren castigades, però si els homes tenien el mateix comportament, tenien aquestes parelles fora del matrimoni, això o era molt poc castigat o no castigat. O no castigat de cap de les maneres. I tot ve així perquè es considerava la dona com una propietat. Per tal de garantir l'honor i per tal de garantir que la descendència era del home o del cap de la família, aquestes dones eren completament considerades com a propietat. I, de fet, això és el que veiem a la societat romana. El pare tenia control sobre la vida i la mort de les dones i quan aquesta noia es casava, llavors passava a ser propietat del seu marit.
Deia que li volia preguntar a la doctora Vinyes, que avui ens acompanya a la caravana de Ràdio Estela en aquest crims o gairebé que ens està explicant aquests crims d'honor que encara a dia d'avui pateixen algunes societats. Doctora, jo sé que, per exemple, existeix una llei a Catalunya que quan una dona vol ser enviada, per exemple, a certes poblacions de l'Àfrica per practicar-li l'ablació, aquell viatge s'atura. No es pot fer, es prohibeix aquell viatge i en certs casos s'empresona la persona que volia endur-se aquella noia per practicar-li l'ablació. En aquests casos, amb crims d'honor, passa el mateix?
Sí, per suposat. Sí, evidentment, quan hi ha una cosa que s'envia a un altre país per matar-la, sí, per exemple, el pare de les nenes, que no va marxar al Pakistan, que no va ser el que va planificar, està arrestat i se li està obrint una investigació. I clar, perquè volen saber fins a quin punt està involucrat en els assassinats i sembla ser que hi ha evidències, clar. Com és un procés obert, no sé exactament què tenen que no, aquesta informació encara no l'he trobat o no s'ha fet pública, però sí que està perseguit. I de fet, els matrimonis forçats també s'estan començant a perseguir. El problema és que si aquestes nenes viatgen al Pakistan i es casen, a no ser que elles puguin d'alguna manera verbalitzar o dir-los a algú que estan forçades a casar-se, moltes vegades aquesta informació no se sap.
Clar, aquesta era la pregunta, eh? Com ho sabem, que el viatge és per un crim d'honor?
Clar, pues en aquest cop ens hem enterat perquè al Pakistan han arrestat aquestes persones per l'assassinat d'aquestes nenes, i aquestes nenes ja vivien aquí des de fa uns anys, i els germans que estaven aquí també han sigut arrestats allà pel crim. Llavors ens hem enterat per les autoritats de Pakistan, però realment...
Per tant, entenc que les autoritats catalanes, diguem, els Mossos d'Esquadra, es posen en marxa degut a la notícia que ocorre allà,
Pakistan,
eh?
Exacte, i comencen a investigar fins i tot amb el cònsol de Pakistan i comencen a treballar el cas des d'allà, d'alguna forma, buscant i trobant tota la informació possible per saber fins i tot quines conseqüències hi ha pel pare i per rescatar la mare, que estava allà al Pakistan amb el fill petit i, de fet, la van portar aquí un altre cop.
La mare és aquí ara?
La mare és aquí ara, perquè ella estava en contra. Aquella la van aïllar completament, la van una mica segrestar, per dir-ho d'alguna forma. Potser no és crim de segrestament, però que no estava allà... Que ella va intentar, d'alguna forma... evitar que les, que matessin les seves filles. Això és cert, perquè de fet l'han portat un altre cop aquí a Catalunya, uh-huh. i ara està en un pis de protecció amb el fill menor d'edat.
Déu-n'hi-do.
O sigui que és, ha sigut un treball de col·laboració conjunta de cossos de seguretat.
Això sol passar en països tan llunyans?
Bueno, sí, té que passar perquè està passant, d'alguna forma. Sí que hi ha col·laboració, perquè cada cop més aquests països, cada cop més hi ha bastanta... Estan en canvis perquè això deixi de passar. Desafortunadament encara passa. De fet, la província del Punjab, on aquestes nenes eres, encara hi ha molts casos d'aquests delictes d'honor. I, de fet, només al Pakistan l'any passat es van matar prop de 500 dones. Per...
500 dones?
Prop de 500, sí. Sí,
una
sí.
Borrada.
Moltíssim. És un problema que, com he dit, no se li dona la visibilitat que hauria de tenir.
Això em feia esgarrifar una mica, doctora, quan a l'inici em deia això passa molt més sovint del que pensem, eh?
Mhm. Bastant més sovint, i casos de matrimonis forçats que estem veient amb noies i dones que estan vivint a Catalunya, uh-huh. passen bastant més del que ens pensem. Ara no tinc els números al cap, però potser estem parlant d'un centenar, per allà, més o menys. Tindria que mirar les estadístiques, uh-huh. i com ho sabem és per les associacions que es dediquen a ajudar aquestes dones i que es dediquen a lluitar contra el matrimoni forçat i contra l'explotació d'aquestes nenes, i en cas de que elles es rebel·lin, tracten d'evitar que aquestes nenes siguin assassinades per aquestes pràctiques patriarcals.
Mm-hmm. Em surto de guió completament, no sé si la doctora tindrà les dades, no les tindrà, no passarà res en qualsevol cas, però sí que m'agradaria preguntar-li si s'ha aconseguit aturar algun cas.
Pues mira, que jo evidentment no tinc constància, però el que sí sé és que per l'activisme que s'estan portant a aquests països i fins i tot aquí s'eviten. De fet, hi ha una anècdota que de Jordània amb això. Quan s'han evitat aquests casos a Jordània, fins al 2000, crec que el 2018, o potser una mica abans, però estem parlant de molt recentment. Uh-huh. Fins al 2018, quan d'alguna forma no s'aconseguia l'assassinat, saps quina era la solució que feien les autoritats per protegir aquestes dones?
Ai.
A la presó. Perquè tenien risc de crim d'honor, llavors a la presó. I ara ja això s'ha canviat i ja es porten en un altre lloc on poden estar protegides. Mm-hmm. Però és una realitat molt trista. Una realitat molt trista que la tenim aquí, que no li estem donant visibilitat i que és una de les altres formes de feminicidi que tenim a la nostra societat.
Clar, a més entenc que una de les pitjors coses és quan aconsegueixes tastar la llibertat per un moment, que és quan venen aquí, com em deies amb el cas d'aquestes dues noies de Pakistan, marxen de casa, aconsegueixen marxar de casa, aconsegueixen reconstruir una mica la seva vida, sí. i, com dèiem, tastar aquesta llibertat.
Uh-huh. I que no volen seguir sota aquest control tan estricte.
Entenc que això deu passar i que violenta encara més la situació familiar. Eh?
I tant, perquè a més el pare, la informació que tenim és que el pare es dedicava a mentir sobre la realitat de la seva família i deia que és que encara estaven vivint amb ell, però amb molta vergonya, entre cometes, amb molta vergonya i amb molt de rancor, amb molt d'odi d'aquesta situació de que les noies estaven independitzant.
Farem una cosa, doctora, perquè... M'acaba d'obrir un meló, diguem-ne, perquè un cas com aquest, i ara em deia, s'ha de visibilitzar i s'ha de visibilitzar molt perquè això passa. El dia que puguem a la caravana en parlarem degudament i extensament amb alguna d'aquestes organitzacions que treballen perquè això no passi i que ens expliquin doncs, quina labor fan, què és el que passa a casa nostra i per on passa la solució. Doctora en Psicologia i Criminologia, doctora Rosa Vinyes, com sempre, un plaer tenir-la avui a l'estudi de la caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. We'll be right back.